Test, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Benvingudes i benvinguts al fascicle número 18 del Mussol Maltès. I ja que en un fascicle anterior, el número 9, dedicat a Anacleto, agente secreto, nomenava el superagente 86 i explicava com havia influït en els seus guions i en els seus gags, avui us parlaré d'aquesta mítica sèrie que tenia aquesta entradeta musical, una composició d'Irving Smathry. La sèrie del Superagente 86 va néixer d'una idea de Dan Melnick que va desenvolupar i dirigir en Mel Brooks i que va acabar guionitzant Buck Henry. A aquesta tríada de ments prodigioses els hi devem una de les millors comèdies d'espionatge de la història de la televisió. Una sèrie que va ser rebutjada per la primera productora a la que es va oferir per considerar que no era prou divertida. Encara es deuen estar estirant els cabells. El resultat va ser la sèrie titulada Get Smart, i aquí nomenada El Superagente 86. El significat de Get Smart faria referència a la pregunta de si hi ha prou nivell d'intel·ligència, quelcom que es posa en dubte en cada episodi de la sèrie, i ja és tota una declaració d'intencions sobre la personalitat del protagonista. Amb Mel Brooks al capdavant del projecte, que amb el temps seria un reconegut actor, guionista i director de cine de comèdia, no és res estrany que la sèrie fos una paròdia del gènere d'espies i que presentés una encadenada successió de gags força divertits que combinaven accions i diàlegs absurds. En Mel Brooks reconeixia en una entrevista que mai abans s'havia fet una sèrie amb un estúpid com a protagonista, així que vaig decidir ser el primer en fer-ho. I és que en Maxwell Smart, el superagente 86, temible operatiu del recontraespionatge, és estúpid com ningú. A més, de tan pagat de si mateix com maldestre, el que fa que tant els seus diàlegs com les seves accions tinguin resultats desastrosos, encara que al final i per carambola, i sovint amb l'ajuda de 99, acabi reeixint en les seves missions. Però és molt bona persona, i això fa que els telespectadors li perdonem la seva poca traça. El seu actor, en Don Adams, nascut el 13 d'abril de 1923, sota el signe d'Àries, se li deuen notables aportacions que van ajudar a caracteritzar el personatge, com per exemple la frase «Me creeria...»
«Le gustó, señor Wilcox? ¿Está seguro que sabe de música?»
«Por supuesto que sí. Si le dijera que una vez escuché tres semanas seguidas a Beethoven, me creería tres semanas seguidas a Beethoven».
«Me es difícil creerlo».
«¿Me creería dos semanas de Bach?»
«Creo que no».
Me creería una hora de Agustín Lara.
El Superagente 86 es va estrenar als Estats Units el 1965 i va acabar el 1970. Espanya va anar un any més tard, del 1966 al 1971. I va deixar un total de 185 episodis de poc menys de mitja hora cadascun, repartits en 5 temporades, i va ser vista en més de 180 països. De les 5 temporades, clarament les dues primeres són les millors i indispensables si es vol gaudir de la sèrie en la seva plenitud. La tercera encara manté cert nivell, però la quarta ja pateix els canvis de l'equip que es traslladen als arguments per donar-li un nou enfocament que no acaba d'encaixar. I és en la cinquena, un afegit de darrera hora per canvi de productora televisiva, quan veient que les audiències no remunten, decideixen plegar. L'argument base de la sèrie és l'enfrontament entre agències d'espionatge rivals duent a terme missions secretes. La banda dels bons, presenta l'agent 86, en Maxwell Smart, protagonista principal interpretat per Don Adams. A l'agent 99, quin nom no sabrem mai, sempre serà anomenada com 99, en un paper interpretat per l'actriu Barbara Feldon. I el que fa de cap, del qui tampoc sabrem mai el nom, només que és el jefe, i que interpreta Edward Platt, un actor nascut a New York el dia de Sant Valentí, un 14 de febrer de 1916, designa, doncs, Aquari. L'agente 99 és l'encarregada de posar seny, sentit comú i intel·ligència, el que, a l'actuar com a contrapunt de Maxwell Smart, encara accentua més l'estupidesa d'aquest. Una estupidesa que acaba encomanant molts cops al jefe, tot i que és indulgent i pacient com un sant, i l'embolica en conversa sense sentit i on moltes vegades acaba cedint en benefici de la seva salut mental, doncs en Maxwell Smart no llença mai la tovallola i sempre ha de dir l'última paraula. A la Barbara Feldon, el paper de 99, li va arribar quan tenia 32 anys i començava a desesperar-se de no rebre ofertes interessants. Havia estudiat interpretació, però la manca de papers la va fer treballar de model i també de ballarina a Broadway, mentre intercalava petits papers en sèries fins que va sorgir l'oportunitat amb el Superagente 86. Era tan polifacètica que fins i tot cantava en directe en la sèrie, temes musicals sense importar que fos en anglès, en castellà o, en aquesta ocasió, La Vie en Rose, en francès.
Quand il m'a pris dans ses bras, il m'a parlé tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me sait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il m'a la dit, la j'aurai pour la vie. Je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
L'elegància natural de 99 i la seva sensualitat destaquen pel damunt de tot. I malgrat la feien encongir, contorsionant-se en les escenes amb en Max, doncs era més alta que ell, no deixava que això afectés el seu posat sempre glamurós. Això sí, confessava que acabava els rodatges amb força mal d'esquena i alguna que altra contractura. I el seu personatge, més fort de caràcter i amb més intel·ligència que el del protagonista, tampoc era habitual en un paper femení i va ser una anticipació del que vindria en aspectes d'igualtat de gènere. 86, 99 i el jefe. I altres membres de l'equip pertanyen a l'agència governamental coneguda com Control, que té la seu a Washington i que suposa una paròdia de la CIA. I tenen en l'organització criminal Chaos el seu principal enemic. Aquests són una paròdia del KGB i també de Spectre, de James Bond. Així, es succeeixen missions secretes d'espionatge i contraespionatge, amb tota mena de situacions i desenllaços, amb l'única intenció d'entretenir, divertint. Ja des de la famosa seqüència d'inici, en la que Maxwell Smart accedeix a les instal·lacions de control per un passadís soterrani on es van obrint i tancant portes. Igualment famosa és la seqüència final, en la que fa el camí a la inversa i no pot evitar un cop al nas amb el tancament retardat de la darrera porta. Ambdues escenes es deuen al geni d'en Leonard Stern, un notable guionista, director de cine i televisió i productor americà que va tenir el seu cameo en la pel·lícula pilotant una avioneta. La música de l'entradeta ha estat molts cops versionada i he triat ara una versió Jesse del tema de Superagente 86 amb arranjaments de Víctor López que probablement desconeixeu i que és una meravella. I si bé els protagonistes són els que es veuen en pantalla, hi ha un personatge que no surt i al que li devem part del carisma de Maxwell Smart. I no és altre que en Jorge Arbizu, un actor de doblatge mexicà encarregat de posar-li veu al Superagente 86 pel públic de parla hispana. Jorge Arbizu va ser tota una veu amb molt protagonisme i que el podem recordar en sèries de dibuixos animats fent de Pedro a Los Picapiedra o fent de Bugs Bunny, de Pájaro Loco, també de Gato Félix i fins i tot de Popeye. La sèrie Superagente 86, al llarg dels seus episodis, brinda homenatges paròdics a pel·lícules famoses de l'època, començant, com no, per Goldfinger, que d'alguna manera la va originar, i entre altres també paròdia a Casablanca i La ventana indiscreta. Tampoc s'escapen de la seva fina ironia sèries de televisió d'aquell moment, com El Fugitivo, Ironside o Los Vengadores. No els de Marvel, sinó una parella britànica que es dedicava a lluitar contra personatges malèvols i que va ser adaptada al cine amb l'Uma Thurman, en Ralph Fiennes i en Sean Connery en els papers principals. I pel que fa a novel·les, cal nomenar l'episodi en què fa una molt subtil picada d'ull a la novel·la L'assassinat de l'Orient Express de l'escriptora anglesa Agatha Christie. Quin episodi compta amb el famós presentador Johnny Carson com a guest star. La sèrie Superagente 86 va arreplegar força premis i va arrasar allà on es va emetre, fins a ser un referent imitat en la seva paròdica visió de l'espionatge, plena de diàlegs, d'humor intel·ligent i tot plegat dirigit d'una forma que llavors es va considerar revolucionària. Innovadora fins i tot en el fet de que, quan en la sèrie l'agent 99 i el superagent 86 es casen, i per cert, tenen bessons, ella continua treballant com a agent, quelcom difícil de trobar en aquella època en una protagonista femenina de sèrie d'acció televisiva. Amb l'èxit, la sèrie va ser traslladada a novel·les, a còmics i al cine en diverses ocasions, essent la darrera pel·lícula, la versió dirigida per Peter Segal el 2008, la més exitosa. El paper de Maxwell Smart va recaure en Steve Carrell. Anne Hathaway feia de 99 i pel jefe de control es va triar el poliartista multipremiat Alan Arkin. La banda sonora corre a càrrec de Trevor Rabin, el que fora guitarrista i compositor de Yes, el grup de rock progressiu britànic, coetani de Queen, i que a la dissolució del grup va especialitzar-se en composar bandes sonores de pel·lícules com per exemple Armageddon, on surten el Bruce Willis i el Ben Affleck, entre altres actors coneguts. Del compositor Trevor Rabin, recordem quan triomfava amb Yes un tall de la seva magnífica Survival, poesia feta música.
Sunshine is creeping in, and somewhere in a field a life begins. An egg too proud to rape, the beginning of the shape of things to come that start to run. Life has begun, life has begun. The mother flew too late, and life within the was left to fade, not really knowing how the world outside would take it when it came. And life's the same for
Els guionistes de la pel·lícula Superagent 86 van agafar gags apareguts en els episodis televisius i els van anar intercalant amb molt encert al llarg de l'argument i també van reproduir escenes de les pel·lícules de James Bond, fent palès així que l'agent 007 va ser l'inspirador del Superagent 86. Doncs entre el 8 i el 6 de 86 va el número 7. Clar que també hi ha qui diu, i sembla que és més encertat, que el número 86 es va triar perquè és el que es fa servir en l'argot entre cambrers de bar per designar els clients insuportables. O sigui, que si algun cop ho escolteu, adreçat a vosaltres, és que no us tenen en bona consideració. I potser no sabíeu que l'agent 99 s'havia de dir 100, o sigui, 100, 100, però resultava un número poc femení i molt sec en pronunciació. En canvi, 99 és molt més melòdic. No feu cas de la llegenda urbana que diu que li anaven a dir agente 69. És pura invenció masclista i sexista. Escoltem a Barbara Feldon, que ja us he dit que també actuava de cantant, cantant la seva pròpia cançó en aquest cas, que és la cançó 99.
Think you see a pussycat you'd like to pet. You start to come on strong to see how far you'll get. You feed the pussycat that I'm a tiger lie. You don't know that you're messing with 99. You brag about your motorboat and Cadillacs, how you cheated by the million on your income tax. It isn't till they slap you with a great big fine that you know that you've been messing with 99. There's music on the hi-fi, then she dims the light. She fixes a martini that is out of sight. Your tongue begins to loosen cause you're all alone. But that ain't an olive, buddy, that's a microphone. You're a foreign spy who wants to come in from the cold, and you've never been uncovered, you're so self-controlled. But when they find your body floating down the Rhine, that's a lesson don't go messing with 99. You're the highest paid informer for a Balkan state. On your night off you invite her for a dinner date. But when she freshens up you'll end up unemployed, cause that ain't a lipstick, buddy, that's a Polaroid. So listen, tigers, this is what it's all about. A pussycat will get you if you don't watch out. Though she may send shivers running up and down your spine, she is doing her caressing with a tiny Smith and Wesson, and that means that you've been messing with 99.
Continuant amb la pel·lícula, veureu que també apareixen els gadgets més famosos de la sèrie, com el zapatòfono, aquell telèfon inserit sota la sola i el taló de la sabata, l'arbre amagatall o el con del silenci, un artefacte de plexiglàs creat per cobrir els interlocutors i evitar que les converses siguin escoltades per tercers, i que tant a la sèrie com a la pel·lícula es demostra inútil i inservible, provocant hilarants i absurdes situacions. També apareix l'agent robot Jaime, traduït com Jaime, i hi ha l'aparició estel·lar del descapotable que conduïa Maxwell Smart, un cotxe britànic que va popularitzar-se degut a la sèrie. Era un model Sunbeam Tiger, que va ser comercialitzat justament en aquell període, de 1964-1967 i que va rivalitzar amb l'Aston Martin que conduïa James Bond. I al final de la pel·lícula hi ha l'aparició del gosset nomenat Fang, Ullal, vaja, un personatge que efectivament va ser-hi en els primers episodis de la sèrie televisiva, una imposició de la productora que no figurava en el guió original. I no va tenir continuïtat, atès que el seu caràcter no era prou dòcil per acceptar ser dirigit i ja no li van buscar substitut. Certament, la pel·lícula és un clar homenatge a la sèrie original i tant satisfà els fans de la sèrie en reconèixer-la en mil i un detalls com els que no la van veure ni viure en el seu moment. Doncs per aquests resulta una entretinguda comèdia d'espionatge i acció. Hi ha una escena d'un ball en la casa del potentat rus, on 86 i 99 s'han introduït per obtenir informació, que transcorre sota la música de Baiao Danna, una cançó italiana de 1951 que va popularitzar Silvana Mangano al cantar-la en la pel·lícula Anna, encara que popularment la cançó és més coneguda com El Negro Zumbón. I si he triat aquesta cançó és perquè, curiosament, també forma part de la soundtrack d'una recent pel·liculassa sobre les relacions en el món de la màfia dirigida per Martin Scorsese, titulada Irishman, l'irlandès, i interpretada per monstres de la talla de Robert De Niro, Joe Pesci, Herbie Keitel i Al Pacino.
Bailando al negro bayón, repica la tumba, llama la mujer, dale. Ya viene el negro dudón, bailando al negro bayón, repica la tumba, llama la mujer, dale, chica.
Tengo ganas de bailar el nuevo compa, dicen todo cuando me ven pasar.
Chica, ¿dónde vas?
Me voy pa' bailar.
El bayón, te
va a bailar
el bayón.
Cuando me ven pasar,
chica, ¿dónde vas?
Me voy pa' bailar.
El bayón,
tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todo cuando me ven pasar,
chica, ¿dónde vas?
Me voy pa' bailar.
El bayón.
Corre el rumor de que el 2025 es podria estrenar una seqüela del Superagente 86, fent-la coincidir amb els 60 anys de l'aparició de la sèrie original. Sortirem de dubtes aviat sobre si es farà o no, doncs ja falta poc per la data. Si fos així i es pretengués fer un emotiu cameo, l'única que a hores d'ara encara podria participar seria l'Agente 99, l'actriu Barbara Feldon, que nascuda el 12 de març de 1933, sota el signe de Piscis, viu a New York apartada de la fama i dedicada a l'interiorisme, que és la seva gran passió, i també a escriure llibres. I en té un força venut, el titulat Vivir solo y amarlo, guia para disfrutar de la vida en solitario, que va escriure després de les seves fallides experiències matrimonials. Per cert que, de joveneta, va participar en un programa concurs de preguntes i respostes i va guanyar el primer premi triant com a tema Vida i obra de William Shakespeare. O sigui, que el seu paper de dona intel·ligent només era interpretar-se a si mateixa. Deia que només ella, la Barbara Feldon, podria fer un cameo, doncs els seus companys són morts. En Don Adams, o sigui Maxwell Smart, va morir el 2005 i l'Edward Platt, el jefe, ho va fer molt abans, el 1974. I això és tot per avui. Gràcies a Beatriz Aguilar, que fa possible que el fascicle us arribi amb la millor qualitat de so, i gràcies a vosaltres per escoltar-me. Soc Jordi Valero, i això és El Mussol Maltès.
Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivaleros@gmail.com.